Molt bon dia a tothom. Gràcies per venir a aquesta roda de premsa. Com som uns quants a la taula, procurar ser breu en aquest primer marc. 14 funcions des del dia 4 fins al 21 de juny. Feliços de tenir la Marta Pazos, que torna a aquesta casa després de l'Exina, el mestre Giovanni Antonini, que és un enorme plaer, els nostres cantants que configuren des de l'André Schuen, Luca Pissarone, que s'afegeix després d'una terrible cancel·lació del Krimmel, la Sara Blanc, que torna a casa, i l'Adrián també, que torna a casa. Per tant, primer i segon repartiment mozartians absoluts, amb una delicadesa absoluta. Crec que tenim en aquest moment el repartiment mozartià més important que ha tingut aquesta casa i que té Europa en tot aquest, en aquest mateix període. Per tant, feliços. Crec que el que veurem és de disc en cadascuna de les seves funcions. Una mica la radiografia de Noche di Figaro, com ve sent des de l'origen mateix, des de Beaumarchais, és una radiografia de l'arrogància d'una classe dominant abans de la Revolució Francesa i les conseqüències que tindrà això. Clar, parlant de Noche, és impossible mencionar aquest monument extraordinari sense parangó, aquesta partitura genial, plena de modernitat, de girs imprevisibles, aquest laboratori humà on cada gest, cada silenci i cada mirada adquireixen un valor dramàtic essencial. Dir que hi ha dos mons molt oposats en tota la partitura, el masculí i el femení. Després la Marta segur que ampliarà des de la seva visió. El masculí individualista, agressiu i possessiu, mentre el femení és sensible, intel·ligent i generós. Clar, revela la partitura en si mateix i l'argument un patiment femení compartit, que és origen i conseqüència d'aquesta violència d'abús masculina que tothom, tots els personatges amb aquesta acció ja començada, han naturalitzat. És refugi el ser mancomunat amb aquesta capacitat de crear xarxes solidàries per fer front, diguem, a aquesta violència masculina. Com deia, tenia el Giovanni Antonini, que és una de les figures més importants, més fascinants de la interpretació historicista i no només actual, sempre caracteritzat per aquest rigor, per l'energia, per la lectura vibrant, els contrastos, la vitalitat. Ens presenta un Mozart lluminós, inquiet, sempre agitat, amb una profunda teatralitat. Tot està escrit, però d'alguna manera el Giovanni li busca tots aquests subratllats que Mozart ens regala a tots. I què dir de la Marta, diguem, no? Marta, després de l'experiència de l'Exina, després de rebre l'encàrrec, es va presentar gairebé celebrant ja. Noche di Figaro, no sé si heu vist ja el muntatge o alguns rendes, però després de l'encàrrec va venir feliç per celebrar-ho ja amb un pastís, i no en tenien massa el joc, fins que ella va revelar que el pastís seria pròpiament la producció. Vam acabar menjant-nos el pastís, perquè era un de veritat, hi havia la Letícia, estava amb jo, va venir el Valentí, i vam acabar fent aquesta gran festa, diguem, de celebració. En aquesta diferència que ella podrà explicar entre look camp i look kitsch, que jo crec que és molt, molt important a l'acostament. Confrontarà, bromes a part, els espectadors sobre la noció de seducció, fent una sèrie de preguntes. Què significa home i dona avui? Quins són els límits que tenen els nostres propis desitjos? I què vol dir ser parella avui? Jo crec que Noche és més vigent que mai, perquè interpel·la les estructures de poder, les actuals. Sota aquesta aparença de comèdia d'embolics, és una autèntica radiografia de les relacions i de la violència sobre els cossos i els desitjos. I sense més, voldria passar la paraula a la Marta. Bienvenida.
Muchas gracias, Víctor. Es un momento muy especial. La última vez que estuve aquí fue debutando con Alexina B., que es un montaje que siempre llevaré en el corazón. Y esa misma noche del estreno, Valentín y tú pues me invitasteis a hacer el próximo estreno aquí ya con Mozart, ¿no? Yo me relaciono con esta partitura primero desde mi propio cuerpo y desde mi propia percepción. Lo primero que hago es en mi estudio de pintura voy escuchando la música mientras voy pintando para dejar que las conexiones neuronales de las ideas viajen a una velocidad trepidante como lo es una ópera bufa, ¿no? Quiero decir que para mí la forma y el contenido deben estar unidos y cómo se generan las ideas para las obras deben también tener este ADN, ¿no? En este caso revolucionario que tuvo la propia partitura y muy fresco, y así lo he querido hacer. Y en este ejercicio de unir la propia la pintura, ¿no? Yo, mi parte como pintora y mi parte como regista, me encuentro después con la palabra y el enredo, y ahí empiezan a aparecer ya la primera imagen, que es esta imagen de una tarta nupcial como objeto escénico, como una instalación que funciona como pirámide social, que funciona como hipérbole también, como un único gesto que es símbolo de disfrute, pero que también cuando la abres encierran estos secretos y dobles sentidos, ¿no? No siempre lo que es lo que ves en esta transmutación de esta tarta. Aparece enseguida también un texto que yo tenía en mi estudio y que había visitado en ocasiones, que era Notes on Camp de Susan Sontag. Y en este texto sobre lo camp, Susan dice ser natural es la más difícil de las poses, y también habla de que lo camp es un disolvente de la moralidad. Y yo recordé una exposición que vi en el Metropolitan de Nueva York en el año 2019, que hacían una exposición dedicada a este concepto y a todo el pensamiento que había generado Sontag sobre esto. Y esta, toda este, sí, este pensamiento fue lo que generó la puesta en escena y la invitación a los artistas que invité para trabajar conmigo, ¿no? Entonces, aparece, le llevo esta idea a Max Lense, la idea de la tarta, que era una idea muy, muy potente y necesitaba al escenógrafo que la sublimase, ¿no? Y quiénes eran los habitantes de esta tarta, tenía que encontrar un figurinista, un designer que viniera del mundo de la moda. En aquel momento pues estaba trabajando en Montevideo, en el Teatro Solís, con el público de Lorca, y allí conocí a Agustín Petronio y lo invité para hacer a todo este universo. El costume funciona también casi como una escultura propia que se conecta con todo el pensamiento de la química del amor, ¿no? Y como los personajes son ingredientes que se van transformando, ¿no? Para mí era importante la acción encontrar un puente más allá de la realidad y conectar con la esencia y con la magia que desprenden los acontecimientos escritos por Da Ponte y la partitura de Mozart, ¿no? Y entonces, antes de empezar con el trabajo con los cantantes en este periodo, yo trabajo con bailarines y con el coreógrafo Andreas Heise y trabajo en toda la obra desde el cuerpo y desde el impulso de, nuevamente, la escucha de la música, el relato y una a tiempo real se trabaja generando las ideas que después yo voy a desarrollar con los cantantes, porque me parece importante también trabajar en los personajes y el desarrollo de los personajes con ellos como un traje a medida, ¿no? Aquí tenemos un doble reparto, además, pero para mí es muy importante que cada uno de los personajes esté empapado también por aquella creación que está dentro de cada uno de los cantantes, ¿no? Que ellos se puedan desenvolver dentro de un marco riguroso, que es un marco plástico y de tableau vivant, pero ellos lo dotan de alma, ¿no? Y esta conexión entre el personaje y el intérprete me interesa muchísimo. Después, esto es una ópera bufa, y la risa tiene su origen en lo inesperado. Entonces, para mí era muy importante que cada una de las las escenas contuviera una sorpresa para el espectador y la espectadora, y luego ya llevarlo aquí en los ensayos donde me encuentro con el maestro Antonini. Ha sido un verdadero placer trabajar con él. Para mí era muy importante el trabajo teatral, dramático de recitativi, ¿no? Esto era fundamental. Es una obra profundamente teatral también, ¿no? de este origen, y el maestro es bravo en esto, y ha sido un placer estar con él sentada y ver cómo él trabaja, ¿no? Y poder compartir este espacio y nutrirnos, ¿no? Porque ha sido un diálogo constante entre la dirección de escena y la dirección musical, y creo que también hay muchas cosas que a nivel plástico y de referentes que también nos conectan, y ha sido un placer inmenso, y estoy deseando que lo podáis ver.
Gracias, Marta. Maestro, tú que eres un mozartiano, pero bueno, digamos un especialista en el clasicismo, ahora operando sobre las sinfonías de Haydn, este universo de 104 sinfonías, ¿cómo es enfrentarte de nuevo, siempre descubriendo cosas nuevas en Noche di Figaro como partitura, y luego cómo has encontrado la orquesta en su flexibilidad para afrontarse a esta noche en la visión que tú tienes?
Nozze, la prima volta l'avevo fatta nel 2008 alla Scala, ed era stata appunto la scoperta di quest'opera meravigliosa, e durante gli anni poi ho avuto occasione di rifarla anche in forma di concerto, che è anche molto interessante quando appunto ci si concentra essenzialmente sulla musica. Ma diciamo è un'opera estremamente difficile, perché è un'opera, è vero, è teatrale ovviamente, perché insomma i libretti di Da Ponte sono dei capolavori di non solo di teatralità ma anche di qualità del testo. L'italiano di Da Ponte è un italiano meraviglioso, è un italiano allo stesso tempo poetico e attuale. Non dico che quasi si potrebbe parlare come parlano i personaggi di Nozze, ma insomma ci siamo quasi. Quindi questo miracolo di modernità ma anche di grande rigore formale, perché insomma la forma nella musica del Settecento è assolutamente basilare, nel senso che compositori come Haydn, Mozart si muovono all'interno, può essere una sinfonia, un'opera, all'interno di una forma estremamente ferrea, cioè la forma è un contenitore, è una scatola. All'interno di questa scatola, se il compositore è grande come Haydn, Mozart, avviene il miracolo della creatività, ma sempre all'interno di una struttura. Noi oggi siamo abituati a pensare che la forma sia qualcosa che impedisce la creatività e il fatto di essere artisti. Questa parola oggi pensiamo una parola estremamente pericolosa, artista, soprattutto oggi. Io direi che se ritengo di essere un buon artigiano sono già molto contento, come un falegname che fa dei bei mobili, che magari una volta si facevano in quel modo. Ecco, anche a me piacerebbe, lavorando con l'orchestra, con i cantanti, essere ritenuto un bravo e un ottimo artigiano. Se poi avviene la cosiddetta arte, che non ho ancora capito cos'è esattamente, diciamo 1%, 2% di questa, se c'è, ma accontentiamoci anche di un artigianato, di un grande artigianato, se siamo fortunati, se siamo bravi. E il fatto di Nozze di Figaro, direi che è vero, è un'opera buffa, però insomma quello che hai detto tu all'inizio, il fatto di mettere a confronto un mondo oppressivo, il mondo dei nobili, in un'epoca in cui insomma siamo nell'epoca della rivoluzione francese, l'opera aveva incontrato anche delle difficoltà con la censura a Vienna, cioè, però insomma l'origine di tutto questo si deve andare indietro all'opera buffa, e direi La serva padrona è l'esempio più basilare, in cui già, è un'opera piccolissima, la conoscete, è mezz'ora di musica, ma in cui già il nobile in fondo fa già la figura dello sciocco, è messo al di sotto di Serpina. In Mozart ovviamente c'è un'amplificazione, e non è solo un'opera buffa, e ancora una volta questo è il miracolo di Nozze, cioè il fatto di essere divertente, a volte anche di uno humor un po' freddo, la freddura diciamo, ma allo stesso tempo presentare tutti gli aspetti, anche quelli più seri, degli esseri umani, insomma, e questo finale meraviglioso che alla fine secondo me ci dice che la vita è un compromesso, questo essenzialmente, tutto all'interno di una costruzione perfetta, di un meccanismo di precisione assolutamente che non si può cambiare una nota. Riguardo al lavoro con l'orchestra, sono molto contento di essere ancora qua. L'esperienza del Requiem dell'anno scorso era stata un'esperienza molto felice. Ho trovato ancora di nuovo un'orchestra che ha voglia di suonare e devo dire in cui io da esterno non sento problemi anche sociali, no? Che spesso si ritrovano all'interno delle orchestre d'opera specialmente, a volte ci sono delle cose terribili all'interno di tensioni, eccetera. Qua, devo dire, non lo dico per adulazione, ma veramente trovo uno spirito di quasi cameristico, di collaborazione, e in generale il mio obiettivo è quello di far partecipare i musicisti, cioè il direttore non è qualcuno che dice fai questo, fai quella, ma il cercare di far capire anche quella singola nota del clarinetto, dell'oboe, del violino, eccetera, deve essere una nota che non è solo suonata come lo dice il direttore, ma deve essere suonata intelligentemente, cioè capendo qual è il significato di quel punto, perché questa musica è poi fatta anche di dettagli. L'opera, diciamo, è un macro spettacolo, una cosa, però il macro spettacolo si costruisce sul micro, e in particolare la musica di Mozart e la musica del Settecento ha magari un gesto, una piccola cosa che va messa in luce nella dose giusta, dando poi il quadro generale. Allora, in particolare, mi pare che questa orchestra questo sia particolarmente possibile, perché ho trovato tutti, come è stato nel Requiem, tutti molto coinvolti e mi pare con piacere di suonare. E questa è una delle cose più importanti quando si fa musica.
Grazie. La traduzione? Sì?
Traduzione.
Bé, la primera vegada que vaig... Se sent bé? La primera vegada que vaig conèixer aquesta òpera de la Nozze di Figaro va ser a l'Escala el 2008 i va ser realment un gran descobriment, no només doncs, pel concepte, que és d'allò més interessant, sinó també per tots els aspectes que implica la música i tota la determinada concentració que requereix. No podem obviar que és una òpera difícil, ve doncs, d'una obra mestra de Ponte, que dintre dels poetes italians és un dels més destacats, tot no només doncs, per la seva qualitat, la seva teatralitat, un text d'alguna manera poètic i alhora d'allò més actual. És gairebé com si parlessin els personatges avui dia. Té aquest miracle de la modernitat. De fet, a les noces de Figaro hi ha molts petits miracles. Dins d'aquesta modernitat també trobem un gran rigor de la forma, que és una de les característiques també del segle de l'obra i de les obres del segle XVIII. Les àries de Mozart són forma, però la forma com a contenidor, com una capsa. Tant Haydn com Mozart fan doncs, aquest miracle de la creativitat dins sempre de la fórmula. La forma, no que impedeix la creativitat o el ser artista, que de fet aquesta paraula, artista, és prou perillosa. De fet, jo estaria prou content de ser-me que se'm considerés un artesà, com un fuster, que fa mobles, per exemple. I és així com intento treballar també amb l'orquestra i ser considerat, doncs, inclús doncs, dins del món de l'art, que encara no sé ben bé què és aquesta paraula d'art, però encara que fos un 2% d'art, jo sincerament em donaria per content de considerar aquest treball com una bona obra d'artesania, o com una obra d'artesania i bona ja, doncs si estem de sort. Les noces de Figaro és una òpera bufa. Es parlava doncs, abans d'aquesta contraposició de mons opressius al món de la noblesa. Estem parlant d'una època abans de la Revolució Francesa. Va haver-hi problemes amb el text també de la censura a Viena, però l'origen no deixa de ser doncs, de l'òpera bufa. Trobem doncs, també segurament doncs, un títol que és dels més fonamentals d'aquest gènere, on el noble ja es presenta gairebé com un bufó, on està com per sota, i això d'alguna manera aquí s'amplifica, no? És, torna a ser aquest miracle de les noces de Fígaro, que té també un toc fred, si volem, no? I en molts aspectes, que tots els aspectes de l'ésser humà, també des d'un punt de vista seriós, combinant les dues visions. I al final, doncs, declarant que la vida, en definitiva, és un compromís de tots i de tot. La construcció de l'obra és perfecta, és un mecanisme perfecte, no s'hi pot ni canviar una sola nota. Diré que el treball amb l'orquestra ha sigut fantàstic. Ja vaig tenir l'ocasió, doncs, de col·laborar-hi l'any passat amb el Requiem. Es veu i es percep, doncs, unes grans ganes de tocar. Jo des de fora, doncs, no percebo cap problema social. Normalment en una òpera, una orquestra doncs, d'òpera, a vegades ja es donen aquestes tensions. No és el cas, almenys a mi no m'ha semblat gens ni mica, i no és per quedar bé, sinó realment s'aprecia un esperit fortament de col·laboració, no? I és aquesta, doncs, també les meves ganes de fer participar. No és jo dic què has de fer, sinó es tracta, doncs, d'entendre bé cada nota, inclús, doncs, qualsevol nota que pugui tocar un violí, no és que l'hagi de tocar perquè així ho digui el director, sinó perquè s'ha de tocar amb intel·ligència, no? Entenent, doncs, que tot té un perquè i que s'ha de fer amb tots els detalls. És una obra que va del macro i que amb tots els detalls després ens baixa en el micro. Els detalls molt importants també en aquesta època on es crea l'òpera, i això d'alguna manera no deixa de ser el marc per poder desenvolupar totes aquestes àrees. Sembla, doncs, que l'orquestra n'és molt conscient de tots aquests valors, estan molt, molt implicats, i en definitiva és un gran, gran plaer, sobretot, doncs, perquè tot l'aspecte musical és d'allò més important.
Volevo aggiungere una cosa sul fatto dell'artigianato o dell'arte. Quando nel 2008 avevo fatto la prima volta le nozze di Figaro, appunto alla Scala, era stato con l'Accademia della Scala, cioè con i giovani cantanti di un livello molto alto, e la, diciamo, la coach, come si può dire, quello che curava i cantanti era Mirella Freni. E quindi ho avuto la possibilità di... E mi ricordo che in realtà la Freni, che è stata, era molto spesso lì così, praticamente non ha detto quasi niente. L'unica cosa che diceva i cantanti era: non si capisce il testo, perché portate indietro? E facevo: non cantate, così, avanti. E questa è stata l'unica cosa. E dicevo, ma insomma, mi aspettavo qualcosa, però è molto, molto interessante. E il fatto dell'artigianato, poi ho avuto appunto anche il piacere di chiacchierare un po', lei mi diceva, che studiavano insieme a Pavarotti, praticamente si ascoltavano uno con l'altro dicendo questo, vabbè. Allora questo è un senso di artigianato, come dire, immaginate la Freni che ascolta Pavarotti e Pavarotti che ascolta la Freni, giovani, e dicono: ma lì va bene, facciamo così. Ovviamente in un ambiente in cui l'opera si nutrivano di opera tutti i giorni, e forse in quegli anni sicuramente l'opera era qualcosa di più importante, soprattutto in Italia, nella vita sociale. Ma questo senso mi faceva ridere questa cosa, non so, Pavarotti, uno dei più grandi tenori, in realtà sì, hanno avuto i loro insegnanti, però era il costruire nei dettagli, ascoltando un'amica o un amico, quello che suggeriva ascoltandosi. Questo direi è un grande esempio di altissimo artigianato che ha prodotto, insomma, i risultati che conosciamo.
Un últim apunt sobre l'artesania i l'art que comentàvem abans. La primera vegada que vaig fer les noces, com deia, va ser a l'Escala, el 2008, i ho vaig fer amb l'Acadèmia, que estem parlant, doncs, de joves cantants d'altíssim nivell, i la que els acompanyava era Mirella Fremi. No els hi va dir res, no els hi va dir realment res, només una coseta que va ser: no s'entén res del text que esteu dient, no s'entén res, perquè és com que se'l menjaven, no? És l'única cosa que els hi va dir, i em va semblar molt interessant. De fet, amb Pavarotti, doncs, amb la Fremi i en Pavarotti tot sovint, doncs, s'escoltaven l'un a l'altre i s'anaven donant, doncs, consells els uns als altres. Per mi això és com l'exemple d'aquests dos joves, ens els hem d'imaginar, doncs, ja més joves, com artesanalment van creant-se, doncs, l'un a l'altre, evidentment, doncs, en un clima, en una atmosfera, doncs, on es nodrien diàriament, no?, de l'òpera, on en unes èpoques on, almenys a Itàlia, doncs, la importància en la vida social de l'òpera era molt, molt, molt més gran, doncs, que ara, no? Però Pavarotti, un dels principals tenors italians, que evidentment també va tenir els seus mestres i va estudiar, però el fet d'anar construint tots aquests detalls, escoltant-se recíprocament amb un amic, doncs, per mi això és com el màxim exponent d'un altíssim nivell artesanal.
Fem Sara, Adriana, Luca, André, per este ordre. Sí, Sara? Vols dir alguna frase, alguna cosa? Sí.
Hi ha alguna pregunta?
Ah, bona. Demanes, Luca.
Ja. Cantant de Susanna. Vinga. Bon dia a tothom. Sí, jo una mica també en relació amb el que ha dit el mestre Antonini, pel que fa a com cantar aquest rol, al final crec que és un rol que és molt discursiu, no? Les Noces de Fígaro sobretot hi ha molt recitatiu, molt text, i el paper de Susanna a més és un paper molt viu, i això també fa que et qüestionis a l'hora de cantar-lo com, no? A l'hora d'interpretar-lo, des de quin punt l'agafes, no? Perquè crec que en aquest cas sí que és més important el text i la intenció que no pas cantar, no? A vegades en els recitatius hi ha també aquest perill de voler cantar massa i no, és molt més important el text, la intenció. Llavors això també em fa qüestionar, doncs, a l'hora de cantar les petites àries o fins i tot l'ària de Susanna del quart acte, després d'estar tota l'òpera fent «Cosa stai misurando, caro il mio figaretto?», no? Que és molt text i no et preocupes en absolut de com cantar-ho. Doncs això també em fa reflexionar a l'arribar a l'ària del quart acte de dir i ara com? Per què passar en un lirisme? No? I llavors és... perquè crec que quan aquesta àrea es canta fora de l'òpera, que també ho he fet, doncs la pots abordar des d'un punt de vista més líric. No? En canvi, quan la cantes dins de l'òpera, crec que agafa com un altre sentit i potser més que pensar en la veu, crec que és més pensar en els colors, més que pensar en donar un volum, és més en crear una atmosfera, uns colors. I això a vegades també em fa pensar que a vegades es parla també de les veus, no? En quant a una veu gran, una veu petita. Crec que tot va molt en relació segons el paper que un interpreta. No? La veu sempre al final ha d'estar al servei de lo que s'està cantant. Llavors, en segons quin compositor, la mateixa veu podrà servir d'una manera més gran o amb més volum o amb una determinada línia, mentre que per un altre compositor això no funciona. Jo crec que en el cas de Mozart i en el cas de Le Nozze di Figaro i de Susanna concretament, doncs és un personatge que jo l'interpreto des d'una vessant més teatral. I això, i per passar-ho bé, fent, sí, més teatre. Bueno, també afegeixo que estic molt contenta d'estar a casa, perquè m'he anat directe al paper, i que estic molt feliç d'estar aquí, i em sento com a casa, i tinc moltíssimes ganes, m'ho estic passant molt bé. En aquesta producció també de la Marta, que al principi va ser una mica xocant perquè era completament diferent del que jo m'hauria pogut esperar, i al principi va ser bon, i era això, però no ho agafo, i després van començar les risses, no? Venga, riure, va ser com la sessió de risoteràpia més gran que jo hagi fet, crec, durant, perquè quan veus el teu company vestit de llevadura i tu te trobes vestida de nata i de sucre i... Doncs, bueno, jo crec que això també al final doncs, ha creat un ambient molt, molt de molts riures, i també tinc moltes ganes. Crec que és la primera vegada que em sento també una mica desconcertada a l'hora de saber com reaccionarà el públic, no? Que tinc moltes ganes de compartir aquest moment, aquesta experiència, i veure també si el públic també riu tant com hem pregut nosaltres i compartir aquest moment. Estic una mica a l'expectativa. Ja està, fins aquí. Merci.
Buenos días. Pues es un placer estar de regreso en Barcelona, en el Liceu, que es uno de los teatros que, de hecho, fue el primero que me dio mi primer gran rol en 2017 cantando Corina en Viaggio a Reims. Y desde entonces he venido a cantar diferentes cosas acá, como Liu, Micaela, Mimi, y ahora con Tessa, que es un rol que me encanta. Siempre es lindo ver al público catalán siempre tan apasionado por las voces, que es algo que nos inspira mucho a nosotros, esa apreciación por el cantante. Después es también un gusto cantar con estas bellas personas y nos hemos divertido mucho. Ha sido un gran compañerismo en las pruebas, tanto en el escenario como fuera del escenario. Y, a ver, ya es la sexta, séptima producción de Notte di Figaro que hago, pero cada vez el rol va cambiando con los trajes, las pelucas, el escenario, el maestro, la regidora. Hay muchas cosas que cambian, entonces cada vez es nueva. Este rol se puede cantar por toda la vida y siempre lo he dicho, Mozart es una cosa fascinante porque siempre te mantiene en una salud vocal muy importante. Entonces no importa si ahora, por ejemplo, estoy empezando a cantar otros roles un poco más dramáticos, digamos, entrando al mundo de Verdi, pero Mozart siempre sigue siendo una clave en la salud vocal.
Intentaré hablar unas palabras en español, porque no creo que voy a hacer un discurso muy filosófico. Es un gran placer debutar aquí en el Liceo, en este papel que ya canté muchas veces, y con colegas maravillosas, y con Marta y Giovanni, y volver en Barcelona después de haber cantado conciertos de Lied hasta ahora, y ahora por la primera vez en la ópera, y eso es fantástico. Esperamos que todo vaya bien y que sea un éxito. Gracias.
Muy bien. Io invece parlo, buongiorno, io parlo in italiano. Volevo dire innanzitutto che sono molto contento di essere qui, di essere stato chiamato a sostituire Constantin, che purtroppo non può cantare. E volevo dire che per me è stato una sorpresa essere qui, perché è un ruolo che ho cantato tanto, ma sono entrato in un ambiente che aveva molta un'energia molto fresca, e questo per me è veramente fantastico. Ho un cast bellissimo che mi spinge a trovare il meglio di me, e devo dire che l'approccio sia di Marta che del maestro Antonini è stato veramente molto nuovo, fresco, giovane e basato sulla verità della musica, quindi molto attaccato alle dinamiche musicali e a quello che è al testo, e anche dalla parte di Marta cercare di trovare un linguaggio nuovo. E questo per me è stato una sfida, e ci sto ancora pensando. Infatti sto dormendo malissimo, perché tutte le sere torno a casa cercando di creare un personaggio molto umano e molto vero, e devo dire che la cosa che mi piace di più è che sono riuscito a trovare tristezza e un po' di malinconia anche nei momenti divertenti, e un pochino di umore anche nei momenti di tristezza in questo ruolo. Ed è questo, secondo me, la chiave della vita, che bisogna affrontare le cose negative sempre con un po' un sorriso e un po' di fatalismo, e nei momenti belli e nei momenti di sorriso c'è sempre però un po' di, non un velo, ma un attimino di malinconia che ti ricorda che la vita è una cosa seria, ed è una cosa che a volte ti chiede dei challenge, dei rischi, e che quindi di trovare questo equilibrio, fare le due cose. Grazie.
Bon dia, estic molt content de ser aquí, que m'hagin doncs, convocat per substituir en Constantin, que malauradament no podrà cantar. Per mi, de fet, va ser una sorpresa, és un rol que sí que és veritat doncs, que l'he fet en diverses ocasions i he trobat doncs, un ambient, una energia molt fresca, amb un repartiment extraordinari que em fa anar a buscar el millor de mi mateix. No? Dic que tant per part de la Marta com per part del mestre Antonini l'enfocament és realment innovador, és jove, és fresc. I això sempre, però, basat en el que és una veritat musical, és a dir, molt, molt lligat amb les dinàmiques musicals i amb el text, i per part de la Marta també amb aquesta recerca d'un llenguatge nou, que per mi no deixa de ser un desafiament. De fet, he de confessar que m'està costant dormir, que torno cada tarda a casa pensant a veure com construir un personatge que sigui alhora doncs, humà i autèntic, no? De fet, estic molt, molt, molt content i una de les coses que més m'agrada és que crec que he sabut trobar d'alguna manera un toc de melancolia, un toc de tristesa en moments divertits i alhora, en els moments doncs, potser més tristos, més melancònics, trobar una nota d'humor. I crec que això és una clau de lectura també de la vida, no? Que ens recorda que en els moments dolents, en els moments negatius, doncs, potser va haver que els entomem amb un somriure, no? Amb una certa fatalitat, si volem. I, en canvi, doncs, els moments més de somriure, els moments més bonics, no dic que hi posem un vel, però sí veure-ho doncs, amb una perspectiva, amb un toc melancònica, en el sentit doncs, de que recordar-nos de que la vida és quelcom molt seriós i ple de riscos, també. I, per tant, l'intentar trobar un equilibri entre aquestes dues dimensions.
Lo formulo en castellano y así me entendéis más. Hay, para mí el tema aquí esencial es cómo esa ópera que no es bufa, que todavía es seria, pero que está ahí en ese filo, acaba encontrando en la puesta de escena y la particularidad del enfoque de los personajes un reto mayúsculo, ¿no? Porque estamos todavía en una ópera seria. ¿Hay una seriedad en todo o la puesta en escena hace que se aboque todo a lo bufo?
Bueno, yo estoy ahora estaba escuchando a Luca y es que es completamente así. Para mí la puesta en escena tiene que tener esa complejidad con la que está escrito los personajes, que esto ya viene en libreto, ¿no? Entonces sí que la risa es un vehículo, pero a los personajes les pasan cosas realmente muy dramáticas, ¿no? Como casi el origen del payaso. O sea, tú te ríes porque está en problemas absolutos, ¿no? Me voy al origen del payaso, del vodevil, de la comedia de puertas, ¿no? Para mí también ha sido ha tenido muy, muy presente el inicio del cine, ¿no? Como el cine y la creación de personajes del cine inicial se va al vodevil, incluso coge artistas de vodevil y entonces trae todo este lenguaje rítmico de este tipo de comedias, ¿no? Pero realmente para contar que hay algo muy dramático que te está pasando. Aquí estamos hablando de la abolición del derecho de pernada. No es cosa menor, ¿no? Entonces sí que lo bufo te ayuda a transitar esto, pero también el bufón era la única persona del reino a la que le estaba permitida decir la verdad, ¿no? Entonces esta tensión me interesa mucho y me parece de una contemporaneidad absoluta, ¿no? Entonces va por aquí después pues esto que comentaba Víctor al principio, que está en el libreto, esta potencia de los personajes femeninos, ¿no? que para mí tienen una relación tan sorora, ¿no? Y aquí pues en esta puesta en escena sí que se pone mucho en valor esto, ¿no? su inteligencia y también que la solución a sus problemas viene por trabajar en red.
Per acabar d'añadir, no, corrígeme Giovanni, no? Però Mozart subtitula drama giocoso, no? Un trabajo coso, ¿no? Sí. De alguna manera combinan las dos partes, ¿no?
De disfrazar a los personajes de, pues eso, de ingredientes para un pastel. Y no sé si has acabado antes de explicar esa combinación,
sí, bueno,
ese fiel entre lo kitsch y lo camp.
Sí, para mí tiene que ver con la esencialización del gesto, ¿no? O sea, cómo puedo... Esto es algo también que yo desde la forma de hacer, que tiene mucho que ver con lo que ha hablado Giovanni, ¿no? De la artesanía, es cómo puedo llegar a hacer algo con el mínimo gesto, ¿no? Pero muy incipiente, muy asertivo. Y entonces, por eso este universo en torno a la química de los elementos para hacer aquello que corona un día de bodas, que es la tarta nupcial, ¿no? Y entonces, al encontrar este símbolo, pues todo se desarrolla a través de ahí y permite también entrar en un universo camp, que no kitsch, ¿no? Porque el kitsch está más relacionado con una estética del más gusto, del mal gusto, se va hacia otros límites, y el camp realmente es una cosa con un pensamiento más sofisticado, ¿no? Y a mí me interesaba pues también esta tensión entre lo sofisticado y lo puramente cómico, ¿no? Y creo que ahí encuentra también su frescura la puesta en escena, que es algo muy bello, ¿no? Y siempre hay un camino hacia lo sublime en lo plástico, pero está tratado de una forma muy irreverente.
Una pregunta para André, ya que no has hablado mucho. Como aquí te conocemos sobre todo por el lead, me gustaría saber ese detallismo, ¿no? Con el que se aborda el lead, ese universo tan... ¿no? De ingresar en algo y de hacer que el público ingrese en ello. ¿Cómo lo trasladas a la ópera tú?
Bueno, es... diferente, pero también muy similar, porque también en el lead tengo que impersonar a personajes, ¿no? Por ejemplo, ahora estoy estudiando Die Bürgschaft de Schubert, y ahí también tienes que impersonar como, no sé, 11, 12 personajes en 15 minutos. Pues aún es más que en la ópera, pero también más minimalista, más... más pequeño como gesto, como teatralidad, pero en la voz tiene que ser muy limpio y exacto. Y eso creo que puedo traérmelo de la ópera, en el lead. Y de otra dirección, también creo que sea muy importante de cantar con el texto exacto en la ópera también como en el lead, ¿no? Porque en el lead siempre se dice, si no entiendes, no funciona. Sí, claro, en la ópera tampoco, ¿no? Pues sí. Gracias.
Yo creo que avanzar algo más respecto a lo de la explosividad de esta... En algún lado he leído que es explosiva esta producción. No sé si está contenida dentro del pastel o no.
De la tarde.
¡Sorpresa! Sí, yo hablo de esta explosividad, ¿no? Cuando lo relaciono con lo inesperado, ¿no? Con hacer algo que se va cargando, se va cargando, se va cargando y después explota, ¿no? Y esto pasa como está escrita lo hablábamos mucho con el maestro también, ¿no? Como los recitativos te llevan a un lugar y luego explota en el área. Pues esta arquitectura está también en la puesta en escena, ¿no? Hay algo que se carga y luego explota y se desparrama para después suavizar y volver a, ¿no? A contar y volver al relato. Sí, a esto me refería. Gracias, me ha gustado mucho la pregunta.
¿Cuántos músicos hay en la orquesta?
Abbiamo 8 primi violini, 6 secondi, quindi 2 contrabbassi. Non so, in totale 50 massimo, sì.
Una cinquantena, 8 primers violins, 6 secundaris, 3 contrabaixos, una cinquantena.
2 contrabaixos.
2.
No sé, como ya estás un poco maduro en esta ópera, me gustaría saber qué te ha permitido esta locura en escena para ti dejarte ir en el podio.
¿En qué senso? Non penso che si impazzisca. In realtà quello che avviene quando è impazzito è, in realtà c'è sempre un controllo dietro. Cioè, un conto è impazzire veramente, allora ti portano all'ospedale psichiatrico, e un conto è mettere in scena la follia, eccetera. Io direi c'è sempre comunque il fatto che tu devi controllare qualcosa. Diciamo, è come un attore o un cantante che deve sempre mantenere una parte fredda. Diciamo che un direttore, essendo l'opera una cosa estremamente complicata, e particolarmente quest'opera è complicata nel senso che l'orchestrazione è molto ricca, quindi certo è mettere in scena quando la follia incomincia a serpeggiare. Diciamo che quando riesci a non pensare più che le cose vanno da sole, però allora hai raggiunto l'obiettivo di un'esecuzione che funziona. Però non si può impazzire.
Embogir no acabem d'embogir, no? Sempre doncs, que deixes anar hi ha d'haver un control. També es pot embogir de veritat, però llavors és quan vas a l'hospital psiquiàtric, i si no, doncs és una bogeria d'alguna manera controlada, no? És una mica com em passa també amb els cantants, amb els actors, no? Que han de mantenir aquest punt, aquesta part de fredor, no? Com a director, com dèiem, doncs és complicada aquesta òpera perquè hi ha una orquestració molt, molt rica, i sí que sembla doncs, que arriba un punt doncs, que aquesta bogeria sembla que comença a agafar aire, no? I es comença a estendre, però sempre sota control, no? Suposo que és més pensar doncs, que les coses no quan ja no ho penses, no? Quan sembla que les coses van soles, i aquest potser seria l'objectiu principal a seguir, no? Però sense deixar que les coses surtin de mare.
No hi ha més preguntes? 85 de mitjana, per tant estem a un bon punt, i queden 32 per l'under, per tant tècnicament este és un sold out de l'under. I dir-vos que clar que ha coincidit amb el temps que els dos últims títols de la temporada, Notze i Falstaff, parlen una mica des de llocs diferents d'aquesta xarxa mancomunada de dones que per canviar l'estatus quo s'han de mancomunar per vèncer, diguem, aquella alteració que provoca una agressió, que està bé com a missatge. No, red, noche, que la Asociación de las Mujeres hace que podáis vencer a Conte.
Sí, bé, la complicitat jo crec que és molt important. Després també que jo crec que una part del masclisme també ha estat passada com a les dones, des de que elles mateixes l'han absorbit d'una manera que al final l'altra dona és una rival i no una còmplice, no? Jo crec que al moment que això es trenca, com més complicitat hi ha entre dones, doncs més fortes i millor. I al final, per llei de vida, el millor és recolzar, no?
No sé. Sí, definitivamente tener una red de apoyo siempre sirve más a llevar una situación mala. Y lo vemos también en Noche di Figaro, al final, esta rivalidad también entre Susana Marcellina, el hecho de que Susana es la sirvienta de Contessa, pues todo eso al final se esfuma un poco antes del aria de Susana, cuando las tres mujeres están confabulando ahí en el recitativo previo de De bien y non tardar. Se viene a un círculo completo de la complicidad femenina para tratar de buscar una solución a todos sus problemas.
Sí, pues ho deixem així. Moltes gràcies. Gràcies.
Porque tengo ya de laboro, ¿eh?